Si algú no el recorda, ara el recordarem aquí a la taula, però si algú no el recorda, qui va ser Gary Lineker?
Doncs mira, així molt resumit, un excel·lent davanter que va jugar 3 temporades al Barça del 86 al 89, del 78 al 85, abans va ser jugador del Leicester, 216 partits, 103 gols, va jugar una temporada a l'Everton, 52 partits, 38 gols, juga al Mundial al 86, és màxim golejador amb 6 gols, marquen el famós dia del millor gol de la història i la mà de Déu, Maradona marca el 51 i el 55, Lineker ho fa al minut 81, també va disputar el Mundial d'Itàlia en 90, on Anglaterra cau a les semis als penals contra Alemanya. Després d'aquell partit, Lineker pronunciarà la cèlebre frase aquella del futbol és un esport inventat pels anglesos, on juguen 11 contra 11 i sempre guanyen els alemanys.
Sí, sí.
Després de Mèxic 86, fitxa pel Barça, 137 partits, 52 gols, i després tornaria a Anglaterra al Tottenham, del 89 al 92, 80 gols en 138 partits, i acabaria la seva carrera al Japó, al Nagoya Grampus, al 94.
Abans de demanar-vos l'opinió sobre Lineker, n'has estat parlant amb dos excompanys, no?
Sí, n'hem parlat de la figura del premiat avui de Gary Lineker, el Lobo Carrasco i Ramon Maria Calderé. Començant pel primer, que en declaracions a RAC1 destaca aquestes virtuts de Lineker.
Tenia molta velocitat, més de lo que la gent pensava, perquè vam fer una prova a Andorra amb Terry Venables i ell va quedar primer. Segon va ser Julio Alberto i tercer vaig ser jo, però vaja, una cosa és portar la pilota i altra és córrer sense pilota, i sempre teníem coses, això és un truc. Quan jo arribava apurat perquè el lateral em marcava molt i no podia deixar-lo a darrere, sempre centrava el primer pal i ell bum, apareixia primer, sempre guanyava el defensa, i aquestes coses sempre donaven avantatge per rematar, en definitiva. I si jo anava molt de temps, però la veritat és que feia una aproximació i després anava i quedàvem de posar la pilota al segon pal.
Una velocitat que també destacava Calderé quan avui li preguntàvem, li demanàvem per aquestes virtuts també de Gary Lineker.
Velocitat, rapidesa, fort, potent, olfacte, instint, no? De fet, recordeu una cosa, que dins de ser un gran golejador, quan va arribar en Johan Cruyff, inclús el va posar d'extrem, no? Degut, doncs, a que tenia una visió del futbol molt bona i bueno, i era ràpid i aquelles diagonals que feia en profunditat eren importants.
Fet molt destacat també aquest que apunta Ramon Maria Calderé, el fet que Cruyff el situés a la banda com a extrem. Tots dos destacaven també la qualitat humana de Gary Lineker.
Què en destaqueu, què recordeu de Gary Lineker?
Bueno, jo com a aficionat, molt ràpidament, perquè suposo que l'Antoni i el Santi el deurien viure com a periodistes, recordo dos moments com a jugador estel·lars d'ell, un com a extrem, l'altre com a davanter centre. Com a nou, li recordo el hat-trick que va fer contra el Madrid, que li fa Paco Buyo al Camp Nou, en una gran actuació, per cert, del Lobo Carrasco. Us en deuria recordar d'aquell partit, perquè en el primer gol que marca Lineker, bé, com a conseqüència de jugar individual que fa el Lobo, que tira dos túnels consecutius, i va ser, jo crec que per mi va ser la nit memorable, una de les nits memorables, per no dir la nit memorable, de Gary Lineker al Barça. I l'altre, jugant com a extrem, a ell li costava molt acceptar això, perquè ell es considerava un dels millors nous d'Europa.
Acaba marxant del Barça una mica per això, no?
I al final arriba Johan amb la dèria dels extrems, d'obrir el camp i tal, i com que no tenia un extrem a la dreta, doncs decideix posar-lo a la dreta. Li costava molt perquè no tenia contra un, és veritat que era ràpid, però clar, ell no tenia la capacitat per encarar i tal. Però en canvi, parla molt bé de la seva disciplina, que a la final de Berna, a la Recopa del 89, fa la centrada al primer gol, que acaba una rematada primer de Roberto Fernández i el gol de Salinas, que és l'1-0, després vindria el famós gol de López Recarte a les acaballes del partit, no? Són, per mi, les dues actuacions així més destacades.
Que tu recordes.
Un jugador que va fer... Bueno, ara ja estava en els dos camps, ja estava el dia del hat-trick i vaig anar a la final de Berna, o sigui, ja ho recordo com si fos ara, no?
Sí, sí. Una recopa i una copa va guanyar Gary Lineker com a jugador del Barça.
El Gary era un jugador que omplia molt les concentracions i els viatges, era un tipus molt bonhomiós, molt divertit, molt murri, amb cara de bon nen, una mica com el Paul McCartney, diguéssim,
sí.
Però més viu del que podia semblar, amb aquest sentit de l'humor molt, molt britànic. Me'n recordo una vegada que vam jugar, el Barça va jugar al camp del Dundee United a Escòcia i va perdre 1-0, o sigui, una d'aquelles nits horribles de la UEFA i tal, no? I ell, doncs, va tenir una ocasió i la va fallar. I al final del partit, jo que l'entrevisto, dic, bueno, doncs avui que has jugat a casa no has fet el teu millor partit, no? I em diu, a casa? Diu, no m'imagino haver jugat més lluny de casa meva que avui. Clar, perquè ell és anglès, i estàvem jugant a Escòcia, no? Podria ser una lliçó de geopolítica amb una sola resposta extraordinària.
En aquell moment.
I era una persona molt, molt agradable. I a mi, personalment, em crida molt l'atenció que algú excel·leixi tant amb dues disciplines tan diferents com la de futbolista i la de presentador de televisió. Comentarista, no li podem dir periodista. Però les seves aparicions a la televisió són estel·lars. La presència que té en pantalla, la ploma amb el que parla, la simpatia, com li brillen els ulls. No sé si ho ha entrenat, si l'han ajudat, però el que jo li recordo ho portava bastant de sèrie. I, per tant, que avui li hagin donat aquest premi, doncs, en fi, jo crec que premia la llestesa que ja tenia al camp, però ara en un plató de televisió.
A casa nostra, a mi això em passa, i sé que ens escolta, per tant, des d'aquí una abraçada, amb Àlex Corretja. Mm-hmm. A mi m'al·lucinava quan jugava a tenis, no? Sí. I ara que fa comentaris a Eurosport o a un toqui sobre el tenis, em sembla brillant, aquelles entrevistes a peu de pista, no? El Godó, també.
I... Començant pels coneixements.
Clar. I aquesta frase que ha dit el Roger, això és de Valdano, diguéssim, sí, sí, eh? Sí, vull sí. dir, és una definició que, a més, ja ha donat la volta al món, no? El futbol sí. Són 11 contra 11 i al final guanya Alemanya. Home, no sé, és rodó.
És rodó, sí. Santi, què, tu què recordes?
Sí, jo crec que entra, comentava el David, crec que entra al cor del barcelonisme amb el hat-trick al Madrid. Aquells tres gols són tres gols que el barcelonisme recorda i recorda amb carinyo. És un... va ser un jugador com jugador... Era un jugador sobretot intel·ligent. Mm. Era un jugador intel·ligent. La gent que té molt sentit de l'humor necessita intel·ligència. Si no, hi ha poc sentit de l'humor. I ell té molt sentit de l'humor. I, a més, és molt bo com es veu, diguéssim. Nosaltres fem la secció aquesta amb ell, amb els tuits de l'Inter.
Sí, sí, sí. I
té gràcia a cada un dels que escriu durant tota la setmana. No li va agradar massa això de jugar a la banda. No. En Cruyff no li va agradar massa. Jo recordo una vegada que...
Hi havia molt de debat, en el periodisme d'aquella època sobre aquesta qüestió.
Que Cruyff i Reixac eren també una parella de sentit de l'humor, la qual cosa també hi havia intel·ligència darrere, que un cop es van jugar a l'alineació de Lineker, estaven dient, bueno, escolta, que sí, el posem, no el posem, no, escolta, fem una cosa, una moneda d'aire.
No,
si surt cara a Lineker i si ho creu no juga. I van tirar i va jugar. Sí, sí.
Aquestes bones, sí, sí. Aquestes històries són bones.
Sí, sí. Vale. Jo m'ha dit coses bones avui, eh? Ha dit que no es parla amb Mourinho.
Bueno, i que amb la seva exdona sí que s'envia missatges. També hi ha hagut un moment aquí amb el Basté, també, de dir, em parlo més amb la meva exdona que amb Mourinho. Sí,
no, i és tan culer que, crec que encara en el seu compte de Twitter, té una fotografia amb Messi i els seus dos fills,
sí.
i va explicar, no. Diu, els meus fills... s'han cregut per fi tot el que els hi han explicat sobre el seu pare davanter de la selecció anglesa i el Barça. Avui que hem trucat a Messi, que el Barça jugava a Londres, i avui Messi ha dit sí, sí, que vingui i ha accedit a fer-se una foto amb nosaltres. Diu, avui s'ho han cregut.
Bé, avui ha dit que vol, que li agradaria molt, sí. I que podria ser veure Messi el 2024.
Ha tornat a demostrar que la gran admiració que li té a Messi, que jo crec que la podem recollir en molts dels seus tuits durant aquests últims... 13-14 anys.
Ah, sí, sí.
Té una admiració profunda, com tots la tenim, no? Com a futbolista, no pot ser d'una altra manera, però és veritat que ell, ostres, ha estat un gran vehicle de comunicació al voltant de les proeses de Messi, de manera molt contundent, a més, contra els quatre replegats, en perdó de la paraula, que sempre han volgut ser contestataris del que no es pot discutir.
Lineker
ha estat el millor, de manera clara. No?
Està gravat a la tribuna de premsa del Camp Nou en el tercer gol de falta contra el Liverpool, a la semifinal de la Champions, saltant d'una manera extraordinària. Llavors li deien, clar, com que és contra el Liverpool, no, perquè ell era de l'Everton, sí. però deien, no, és que ha sigut un llançament de falta extraordinari, però salta amb una... Bueno, com si fos un seguidor.
I avui fins i tot fent un elogi de Pedri, perquè dic que Pedri és excepcional, sí. Que és un, yo lo veo distinto a todo, fins i tot allà, hombre, no és Messi, perquè Messi sola jo no.
Clar, clar, clar.
Però és muy bueno, no?
No, i el castellà, que conserva, no? Que parla bueno, molt bé, sí. Ara.
Ha dit que estava una mica rovellat,
sí,
però...
Sí, podria, això, bueno. Aquest això ho podria millorar.
Sí?
Però bueno, sí, però res que no
es millori
amb dos mesos de donar voltes per aquí.
A veure, mira, parlant d'emocions, ahir vam viure una història rocambolesca amb el títol del campionat de l'Argentina de Boca Juniors, no sé si n'esteu al cas, darrera jornada... Dos equips podien ser campions, no? Independiente, jugava contra Boca.
És molt fàcil de plantejar aquest debat.
I Racing d'Avellaneda jugava contra River. Doncs bé, jugaven el títol Boca i Racing. Doncs bé, River guanya Racing i li dona el títol a Boca, que és una cosa espectacular. Mira, primer escoltarem, a mi em sembla brillant el que ha dit el Muñeco Gallardo. Anem a escoltar el que ha dit.
Independiente empata amb Boca. Sí. Que és el gran rival de Racing.
Sí, sí, sí. Sí, sí. O sigui, Independiente podia fer campió Racing i River podia fer campió Boca. Sí,
però,
sí, però
els resultats històric, els dos històric. Beneficiaven
sí, sí,
els
dos. Sí. I quina combinació més diabòlica. El que deia Marcelo Gallardo, el tècnic de River, en el seu últim partit dirigint a Millonarios, la seva reflexió, després d'haver fet campió a Boca Juniors amb la victòria del seu equip, jo crec, per treure's el barret.
En un país donde todo se sospecha de todo, donde todo está tan cruzado, donde todo está mezquino, donde todo parece hasta vacío de valores. Nosotros creo que desde el fútbol a veces tenés la posibilidad de sembrar semillas, ¿no? Y yo entiendo si hay hinchas tal vez enojados, pero creo que es la manera, que entender la manera que nosotros... tenemos que representar y tenemos que transmitir es a través de esos valores, más allá de las cosas, más allá de ganar o perder, la dignidad del sentimiento hacia lo que somos.
Y destacant també la sensació, Marcelo Gallardo, que li queda pel comportament del seu equip.
Es de orgullo tener esta paz interna. Así que me parece que más allá de nosotros no tener un año... un año bueno futbolísticamente y sobre todo cerrarlo de esta manera donde no teníamos nada en juego pero sí teníamos que resguardar nuestra integridad, nuestra dignidad y nuestros valores, así que estoy muy feliz por todo eso. Lo demás no se vuelve, pero de esto sí estoy seguro que si se mantiene River va a ser más grande todavía, más allá de lo que es.
De lo demás no se vuelve.
Sí, sí, és interessant la reflexió que fa. Bé, ara us demano l'opinió sobre això. Abans, però és que mira, hem volgut parlar amb un dels seguidors de River Plate, sí, més famosos del món.
Sí, el Tano Pasman. El recordareu perquè el 2007 es va fer viral un vídeo seu presenciant a casa seva el descens de River a segona divisió. Recordeu aquest moment?
En la B, van baixar segona. Sí, sí, va ser brutal.
Tano Pasman embogit aquell dia amb el descens del seu equip. Avui a RAC1 hem volgut parlar amb el Tano per saber si els aficionats de River aproven que el seu equip guanyés ahir i li regalés el títol a Boca Juniors.
El aficionado, el hincha de River, quería que River se dejara ganar el partido. Sí, estoy convencido que el 99% de los hinchas de River querían ganar el partido, no querían que Boca salga campeón y querían que Racing salga campeón. Conociendo al Muñeco, no lo conozco personalmente, ¿no? Pero conociendo su trayectoria como técnico en River y conociendo el temperamento de los jugadores de River y de todo lo que han ganado y cómo lo han ganado... Yo nunca puse en duda que River iba a salir a ganar el partido.
Li preguntàvem també si ell hagués estat en la pell de Gallardo, hauria donat ordres diferents als seus jugadors?
No, el mensaje que hubiese mandado es el mismo que hubiese mandado el Muñeco. Ahora me hubiese pasado lo mismo. Si Galván metía el penal... no
m'hagués amargado
para nada.
Clar, és que a més Armani atura un penal de Racing que li donava el títol.
I just després marca Rivera el segon que li dona la victòria. I pregunta obligada també, com ho va seguir i si va ser una tarda nit de renecs?
Lo vi acá en mi casa solo porque está mi mujer de viaje y almorcé ayer con dos de mis hijas y con mis nietos, mis yernos. Y a las 4 me vine a ver el partido, 4:15 más o menos, el partido de las 5 me vine a ver el partido solo a casa y grité bastante, sí. La verdad que sí. Me tuve que tomar un calmante después del partido porque la verdad que me quedé muy nervioso. Lo que sí, reconozco, no voy a ver programas deportivos por un buen tiempo. Hasta que empiece el Mundial no veo programas deportivos.
Pobre home. Però allò, hashtag no se podia saber, sí. Va cridar d'allò més i ha dit fins que no arribi el Mundial ja no vull veure sí. Ni celebracions bueno, ni res de res.
M'ha semblat un relat bastant equilibrat entre el desig de l'aficionat,
sí.
No? De dir... No, bueno, ell mateix, no?, en aquesta última intervenció quan diu... Grité bastante, pots contar el que va arribar a dir, no?, en contra de
Gallardo.
Muñeco, Gallardo... I me tuve que tomar un calmante, però que si jo hagués estat el Muñeco, doncs hagués acabat fent el discurs que ha fet el Muñeco, ho vam dir, que no tenia cap dubte que...
Va, anem a la pregunta. Si el no, Barça guanya un partit i li dona el títol al Madrid, no, què? Ho cremem tot.
Et deia això... perquè jo crec que aquí aquest equilibri seria impossible.
És impossible, no?
Seria impossible.
Però de fet ja va passar, quan no, l'Atlètic de Madrid guanya el Camp Nou.
No seria impossible que hi hagués un entrenador del Barça que anés del pal que ha anat el Muñeco, no, saps? A dir, escolta, nosaltres som el Barça i hem d'intentar sortir i guanyar tots els partits.
O si li dones la Lliga al Madrid.
Però sí. El matarien.
No, jo discrepo. Jo crec que aquí tothom ha comprat la seva part del contracte. És a dir, els seguidors... volien exacte. Que perdés el seu equip perquè no volien donar-li el títol al seu rival. Bueno, jo crec que això està clar. Però els professionals és una altra història. I que sí, home, que sí. Però els professionals és una altra història.
Però a vegades hi ha un sentiment, no? Vull dir, un Sergi Roberto, un Piqué, un Busquets, que ho han mamat des de petit. Creus, li donem una Lliga al Madrid,
tu ara? Tu creus que el Xavi els diria als seus jugadors ara sortiu a perdre?
No, això és impossible.
Oi que no? No. Doncs ja està.
Però sense voler... aniries amb una marxa menys, no? M'imagino jo, no sé.
El que passa que hauria pogut semblar un accident amb el penal.
Hauria.
Sí, després del futbol hi ha moltes maneres de disfressar-ho, però s'acaba notant, eh?
Sí. Jo no sé com... Digues, Santi.
Santi, què, tu, com no, ho veus?
Jo ho visc malament, perquè jo sóc fan de Racing.
Ostres!
I una mica sentí meu, Ricardo Roque, va ser el primer... director d'Olé, que ara és director adjunt de Clarín, és molt de Racing, i m'explicava i em deia, mira, aquí a Argentina hi ha fonamentalment tres clubs. Boca, que és l'equip del poble, el club del poble, el top popular. River,
los Millonarios,
que és l'espectacle que representa i simbolitza el que és l'espectacle futbolístic. I Racing, que és la passió. I aleshores es ven fer de la passió. I clar, és dur. Jo ara t'explico com fan. Com fan, l'únic que dic, va, està bé, és que no tinc que agrair-li a Independiente que em doni el títol. Hòstia, això és el millor.
Imagina't.
Perquè clar, és que si no, tens que agrair-li
sí.
a Independiente que t'hagi donat un títol... que és la conya marinera, no?
Però ja oblidaria si ets campió, no? Vols dir que no?
Tota la vida t'ho diria. El títol
seria... Ara no hi ha que agrair res.
Però clar, això, traslladat a la figura de l'entrenador, aquí jo crec que hi hauria... Imagina que el Barça es troba en el context de si guanya un partit li dona el títol al Madrid.
Però ostres,
hi hauria unes campanyes brutals perquè l'entrenador...
Jo no m'ho puc imaginar.
Jo crec que no hi ha cap entrenador que digui al seu equip que perdi.
No, clar, exacte.
Ara, depèn de qui poses i del dibuix que li dius tu.
Però ho diuen.
Aleshores, depèn del dibuix i el model.
Precisament, si tenim un model, ha estat un model guanyador els últims 35 anys. Però si... Però clar, la situació de l'entrenador és molt difícil, perquè si tu fas el que has de fer com a professional, que és intentar que el teu equip guanyi, i guanyes, li dones el títol a l'etern rival. Que... I si pel que sigui fas això, però perds el partit, que pot passar...
T'has deixat.
T'assenyalaran des de l'altre costat de dir... Ostres...
Escolta, és un desprestigi.
Saps? Hòstia, et desprestigiaran com a entrenador i com a professional.
Recordeu els anys de Tenerife i del Depor i tot plegat, no? De dir, però aquesta gent en compraran la seva obligació, no?
Bueno, el que li van dir a González va rebre amenaces per aturar el penal. González, el porter del Depor. Del València, perdó.
Bé, amics, ho deixarem aquí. Ara ve l'Això no té nom i hem d'anar a Vila-real un moment, que vull saber què passa amb això d'Emery i d'aquí.
Jo el trobo molt fort, eh? O sigui, entenc, per més professional que sigui, home, tu tens un compromís amb un equip, no?
A 24 d'octubre els deixa tirats per la pasta.
Just, mira, el que estàvem dient ara, però al revés, no diu, jo crec que no diu gaire a favor d'ell.
No.
Però hi ha una clàusula.
Sí, però la clàusula, Emery ha de dir, d'acord, accepto que la abonis. És com Neymar va dir, va, PSG, anem amb els 222, posa'ls allà que me'n vull anar.
Me diríem si Xavi Hernández Creus ens fes això.
No, home, no.
No ens ho farà mai.
L'any passat va estar a punt de passar, hi havia tots els rumors que Emery marxava, i al final va acabar fent el comunicat que es quedava per sorpresa de tots, perquè ja donàvem per fet que ja estàvem amb les maletes fetes a punt de marxar també a la Premier.
Ell vol entrar a la Premier.
Sí, ja ho sé, sí, però és un equip que està a la zona baixa. Tindrà Coutinho, això és la gran notícia. Emery dirigirà Coutinho. Amics, una abraçada forta, gràcies.
Torna el Deixo en Torma.
Gràcies, Laia, gràcies, Saperes.
De res, bona nit.
Bona nit.
Ara tornem, que ens queda molt, ho diràs, la Xona té nom, amb el Toni Muñoz, hem d'anar a Vila-real, hem de parlar una mica de la Champions que veurem demà a RAC1 i de moltes coses més.
Tu diràs, amb l'Aleix Parissé. Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Dijous 3 de novembre se celebra el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya homenatgen els esportistes i clubs catalans que han destacat pels seus valors i mèrits esportius. Amb el patrocini del Cort Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
RAC 1.
Germans, hi va ser en aquell moment quan Kalbach, amb un xut des de la frontal, va empatar el partit pels txecs el Giuseppe Meazza. A mi, per raons òbvies, m'agrada més dir-li San Siro. I després, els deixebles blaugrana van derrotar els enemics bavaresos i des de llavors aquest passatge és conegut com el miracle dels txecs i els culers. Aneu-vos-en en pau.
Aquest dimecres a les 9, Barça-Bayern de Munic. Com ens hem de veure?
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank, Estrella Damm i Xarxa Fort de Catalunya.
Fot-li pou.
RAC 1. Tots som 1.
Tots ahir 21 minuts. Anem cap a Vila-real en directe amb el company Javi Mata, de Ràdio Vila-real. Hola, Javi.
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit, bona nit. Escolta, una bomba, això, no? Emery marxa a l'Aston Villa, ja és oficial, el club ha fet un comunicat, ell també ha fet una carta de comiat, se'n va, li paguen la clàusula de rescisió i se'n va a cobrar una pasta allà a l'Aston Villa.
Sí, sí. Ja ho va fer, va estar a punt de fer-ho fa un any. Estava un pas del Newcastle. Jo crec que no va anar al Newcastle perquè el Newcastle va fer les coses tan malament que el va deixar un poc, diria, destapat, no? Esta volta ha sigut ell el que ha manejat més el fil de l'operació. De fa una setmana l'Aston Villa se va ficar en contacte amb una Emery i li va preguntar si estaria disposat a agafar el projecte de l'Aston Villa. És el, crec que el setè equip de la Lliga o de la Premier que més inverteix. Ja vam veure com, bueno, Diego Carlos, per exemple, el del Sevilla, el fitxar en aquest estiu. I per el que pareix, les xifres són, maregen, eh? Són 7 milions per a ell per any, 5 temporades, paguen 6 milions de la clàusula de rescisió perquè el tècnic pugui abandonar el Villarreal.
Perquè, Javi, perdona, què cobrava aquí més o menys? No sé si ho sabeu.
La meitat.
3 milions i mig nets a l'any? No està malament, eh?
Més o menys, sí. Home, Emery és un tècnic de prestigi. A més, cal recordar que Emery cobrava una cosa, però al guanyar l'Europa League el seu contracte va millorar, no? Emery va voler vindre al Villarreal perquè volia tornar a Espanya. Per tant, va acceptar un sou menor al que tenia com a caché, com a tècnic, yeah, que després havia que anar augmentant durant les temporades per el seu rendiment, no? I sí que havia augmentat prou, però bueno, res a veure en el que se paga ara mateix en la Premier.
Però això és indiscutible, vull dir, campió Europa League, semifinalista de la Champions una mica més i torna a arribar a la final de la Champions amb el Villarreal com sí, ja havia passat el 2006, sí, però no sé si acaba bé. Jo el que vull saber és si acaba bé, com està l'aficionat, no? Amb el club acaba bé, amb l'afició?
Bé no acaba. O sea, bé no acaba. El que passa és que així, com ja ho havia intentat fer una volta, diguem que ja donava la sensació que podia passar, no? Que Emery és un tècnic que se maneja en aquestes coses més o menys, bueno, pues el Sevilla també, recordeu que va així de setmana al PSG, acaba mal perquè en el Villarreal almenys esperàvem que el Villarreal, l'entorn, digue, que poguera acabar com a mínim este paró abans de nada, de lo que és el Mundial, però clar, acabava contracte. Crec que Emery els ha plantejat la idea de que a final de temporada no anava a renovar i que si ara el Villarreal cobrava 6 milions. I en el Villarreal han pensat que era la millor alternativa. Claro, si el tècnic que tens ja t'avança que està disposat a anar-se'n, Jo crec que no vol estar un lloc, el millor, el més important és solventar-ho ràpid. I el Villarreal això sí que ho fa, va solventar ràpid. Emery ha decidit que se n'anava i el Villarreal ha dit, vale, paga la clàusula i vés-te'n. Li havia passat en Pellegrini, amb el Madrid, que va pagar la clàusula. Bueno, Pellegrini va arribar a un acord amb el Madrid, primer que li va preguntar al Villarreal. I el Villarreal va dir, vale, molt bé, però així tens que pagar 4 milions. I els va pagar el Madrid. I ara li ha passat en Emery. Segona volta que Roig traspassa tècnics. Que és raro, això, eh?
És molt estrany, molt estrany. Sí, sí, a més a mitja temporada. I ara, Quique Setién està fet?
Està a punt, sí, és la... A veure, el Villarreal volia Pochettino, però Pochettino no està molt per la llavor ara d'apostes com la del Villarreal. A partir d'ahir hi havia una altra alternativa, que seria Marcelino, perquè coneixia el club i demés, però el Villarreal pareix que no l'han vista clara i també se relaciona amb la selecció. Bueno, no ha arribat a ser un moment per dir, anem a per Marcelino. I l'opció se tien, sembla que estan en ello i que serà l'elegit per a entrenar el Villarreal. També pareix que el Villarreal volia una solució de lo que resta hasta final de temporada i després decidir ja en tranquil·litat. I Setién sí que estava disposat a aquesta possibilitat. Per tant, si se tanquen este tipus de negociacions, serà l'home que dirigirà el Villarreal de futbol. Sí, sí. Se retrobarà en Mandi i en los Chelsea, que els va tindre el Betis. Però bueno, Setién jo crec que ve un poc tocat per tot el que li va passar al Barça. Veurem si és capaç de remuntar.
Sens dubte, sens dubte. Si tot va bé, doncs, Setién, que podria debutar en el Villarreal, Atlètic de Bilbao, que és el pròxim partit de Lliga, perquè a dijous a l'Europa League entenc que no arribaria, però bé. Ja
bueno. No tinc tan clar.
Ja.
A mi este matí, quan me contaven lo de Emery, me diuen, vamos a ver, eh? I a les 10 de la nit estava Emery en les maletes a camí d'Anglaterra, eh?
No, però la conferència és primer de grup, a Villarreal, sí, vull dir que no sé jugar res.
Clar. La conferència puc jugar jo i tot.
Ja. Aquí no, l'important és les 3 jornades de Lliga, que són Atlètic Club, Mallorca i Espanyol. O sigui, hi ha un Villarreal espanyol també abans del Mundial.
Sí, sí, sí.
Bé, Javi, escolta, gràcies per aquesta trucada d'urgència i a veure si es fa oficial això d'aquí que se tient. Ànims.
Sí, jo crec que demà serà el dia, demà abans del migdia. Demà parla Emery, se despedeix i després jo crec que el Villarreal ja farà oficial tot el que tingui que fer.
Molt bé. Una abraçada forta i molta sort.
Adéu, bona nit.
Gràcies, gràcies. Abans de l'Això no té nom, avui amb el Toni Muñoz, company de La Vanguardia. Mira, hem fet un tastet ja de la Champions de dimecres, no? D'aquest Inter de Milà, Victoria Pilsen i del Barça-Bayern, evidentment, que és el gran partit que ens interessa, dimecres a les 9. Però és que demà ja comença aquesta 5ª jornada de la Lliga de Campions i, evidentment, demà la podreu seguir aquí a RAC1. Demà tenim la Champions, es juga a RAC1 amb el Jaume Molló i companyia. I a les 11 començarà el Tu diràs. Miquel Agut, hola, bona nit.
Bona nit, tingui vostè.
El Manchester City pot segellar ja el primer lloc del grup i el Madrid també, no? Són els dos grans focus d'interès per la jornada de Maki RAC1.
Sí, tot i que hi ha un grup, de seguida el repassarem, en què tots els equips, els quatre, poden tant ser campions de grup com quedar-se fora d'Europa. De seguida ho comentem. Abans, el grup del Madrid, que en té prou per ser campió de grup si empata o guanya al camp del Leipzig. Si perd i el Shakhtar no guanya, s'assegurarà la classificació, però no el primer lloc del grup. Moltes baixes en la convocatòria: Modric, Valverde, Ceballos, Benzema i Mariano. S'esperen rotacions i hi ha 3 jugadors del planter a la convocatòria. Entre ells, un que es diu Álvaro Rodríguez, que ja va estar convocat aquest cap de setmana a la Lliga contra el Sevilla, que té 18 anys, que és palamosí i que van fitxar del Girona ara fa 2 anys. Veurem si té minuts i és debutant amb el primer equip madridista. Carlo Ancelotti nega que els jugadors estiguin més pendents de no lesionar-se per la proximitat del Mundial que no pas de rendir en un partit com el de demà, que és relativament intranscendent.
Si tu no quieres lesionarte, te quédate en el sofá, que no te vas a lesionar, porque te puede pasar que te lesiona en un entrenamiento, que te lesiona en un contacto con un compañero, ahí no se puede hacer nada, y no creo que los jugadores están tan preocupados de esto. Todos quieren entrenarse. Si uno me dice, mira, yo no quiero entrenar porque tengo miedo, quédate en casa, hay muchas películas buenas y muchas series TV.
Muchas series TV.
Contundent, Ancelotti.
Succession, quarta temporada, no? Hem dit,
a l'abril del 23, torna Succession, sí, bona sèrie.
Avui ho han explicat al 9C i he pensat, diuen que és bona, però no he vist la primera temporada, m'hi hauré de posar. En tot cas, el Leipzig, que és el 8è de la Bundesliga, a 7 punts del líder, rebrà el Madrid al partit a les 9. També a les 9, l'altre partit del grup, Celtic de Glasgow, Shakhtar. El grup, Madrid 10 punts, Leipzig 6, Shakhtar 5, i Celtic de Glasgow 1. Per la seva banda, el Manchester City visita el Borussia Dortmund en el retorn de Haaland al seu exestadi. Ha fet, recordem-ho, el noruec 22 gols en 14 partits entre Lliga i Lliga de Campions des que vesteix la samarreta del Manchester City. És el cinquè de la Bundesliga, a 4 punts del líder contra el segon de la Premier, a 2 de l'Arsenal, que és qui mana encara la Lliga anglesa. Si empaten o guanyen, els de Pep Guardiola s'asseguraran el primer lloc. A l'altre partit del grup, a 7:15, Sevilla-Copenhagen. Recordo que els andalusos han de guanyar i esperar que el Dortmund no ho faci per somiar encara amb la classificació a l'última jornada. És molt somiar, perquè a l'última jornada hi ha un Manchester City-Sevilla en què tot el que no sigui una victòria Citizen seria molt estrany. En tot cas, cal recordar també el parcial del Sevilla a casa en aquesta Champions. 1-8, ni més ni menys, havent rebut el City i el Borussia Dortmund. I el grup E és el grup que comentava al principi. Pot passar-hi de tot. Salzburg, Chelsea i Dinamo de Zagreb, Milan. Tots els equips es poden classificar i tots poden quedar eliminats. Veurem què és el que passa, però pot venir d'un gol i pot venir d'un punt. I el grup H, PSG, Maccabi Haifa i Benfica, Juventus. En aquest grup, al primer lloc se'l juguen PSG i Benfica, els dos empatats a 8 punts, mentre que els turinesos estan matemàticament eliminats, o ho estaran, si no guanyen, ja no s'hi empaten, si no guanyen a Lisboa.
Demà moltes coses per decidir, per tant, jornada emocionant que viurem en directe des de 8:45 aquí a RAC1 amb el Jaume Molló i tota la colla d'Esport RAC1. Molt bé, Miquel, demà t'escoltem.
Passi-ho bé, Pariser.
Vinga, una abraçada. 12:45, Això no té nom, amb Toni Muñoz.
Això no té nom. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back.
Un dilluns més, coses que no tenen nom. Aquest any, ja sabeu, amb un gran trident de periodistes com són Joan Josep Pallàs, Xavi Aldecoa i Toni Muñoz. I avui li toca al Toni. Hola, Toni.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Bé, què no té nom per tu aquesta setmana?
Doncs mira, no té nom que aquest Barça, veient el nivell que està exhibint les dues últimes jornades, s'hagi quedat fora de la Champions. Jo crec que és una evidència.
Virtualment, de moment, però sí. Perquè dimecres no, no confies en l'Inter, en el Pilsen, no, dimecres.
No, la veritat és que no. Però t'he de dir una cosa. O sigui, jo sóc molt pessimista, normalment, eh? I últimament, encara més, després de l'última ratxa dels últims anys del Barça, que sempre penses, va, a veure si canviem una mica la tendència, a veure si ens somriu una mica la sort, i mai passa, no? Últimament no passa
algun
mai.
Algun dia ha de passar, no?
Clar, doncs és això. Això m'agafo, no? Una mica de dir, escolta, i si per aquelles, no? Per aquella quadratura del cercle, clar, el Pilsen marca un gol a l'últim minut.
Nosaltres hem decidit que amb el Molló, dimecres a RAC+1, a través de l'aplicació i d'internet, sí, farem una mica el seguiment del... A 6:45.
Saps? 6:45, sí. Doncs
pues farem el seguiment de l'Inter. Per si de cas, no sé, t'ho imagina't, minut 2,
és
penal, expulsió de l'Inter, no? Es posen 0-1 amb un home més... No sé.
Després
el Barça a les 9 ha de fer la feina.
És que aquesta és l'altra.
Però...
Perquè últimament pot ser que passin aquestes coses, però després és que el Barça ha de ser un equip més fiable del que ha estat últimament. I jo crec que aquí és on hem de veure què passa, no? És a dir, per una banda, està clar, podem confiar en el Pilsen i, mira, i si passa serà molt maco i molt bonic, no? Però si no passa, també crec que si guanyem el Bayern, també podem marxar de la Champions amb el cap ben alt, no? I amb
no,
un altre...
Sí, d'autoestima, vol dir.
Sí, perquè jo crec, mira, jo, Aleix, estava pensant una mica què necessita el Barça, no?, els últims temps, per capgirar, diguéssim, aquesta tendència tan dolenta. I jo crec que el Barça ara mateix ha de comportar-se com un equip petit. Saps? És a dir, és anar guanyant jornades, anar agafant autoestima, anar agafant confiança. I per això crec que, per exemple, el que són les aturades de seleccions, aquestes aturades van molt malament, sobretot per equips que estaven en ratxa, no? El Barça estava en ratxa, havia començat molt bé la temporada, semblava que tenia un equip sòlid, rodat, veies els nous fitxatges, s'havien incorporat fantàsticament bé. Arriba l'aturada de seleccions, tens... uns obstacles, o tens uns quants lesionats, la columna vertebral, baixes molt, molt sensibles.
Sí, sí, i fins fa poc l'equip no havia trobat, no?, la manera de sortir-se'n.
Clar, i jo, de fet, clar, la setmana passada, per exemple, jo era molt crític amb Xavi, perquè també jo pensava que davant de, no sé, d'aquestes situacions, en fi, difícils, no havia sapigut trobar la tecla per capgirar la situació, no?, per dir, escolta, és igual, no tenim lateral dret, doncs m'invento un lateral dret, o canvio el sistema... però que funcioni, perquè ja ho va fer a l'anada de Milà i no va funcionar. I ara, doncs, bueno, hem d'intentar doncs, que aquesta ratxa d'aquests dos partits que ha tingut el Barça, doncs, que vagi cap amunt i a veure si aquest bon nivell s'exhibeix davant del Bayern, no?
Sí, això ha canviat cosetes i li han funcionat, ara sí, eh?
Això és interessant.
Per exemple, ahir, no?, contra el Villarreal també treu els dos extrems, no?
I això és important, eh? Perquè jo, ahir quan vaig veure que Xavi havia canviat una altra vegada i havia sacsejat l'alineació, o almenys el dibuix, vaig pensar, escolta, ja està fent invents una altra vegada, quan no ho necessitem ara, és a dir, ja veníem d'un bon partit davant del Villarreal, doncs ara el que tocava era mantenir una mica a De Jong de mig centre, que havia funcionat molt bé, no toquis res si ja funciona, no? Però ahir va tocar i li ha sortit bé. Mm. I aleshores jo crec que aquesta dinàmica d'anar creixent com a grup, també ha d'anar creixent Xavi com a entrenador, i potser és positiu, no? Potser és positiu. I jo crec que sobretot el dimecres marcarà una altra vegada en quin nivell està el Barça, no? De si... I fins i tot també per les expectatives que tenim com a aficionats, no? De dir, escolta, on hem d'aspirar? És a dir, era un equip realment aquest per guanyar la Champions, com ens havíem fet creure, com fins i tot els aficionats ens havíem animat, no?, a creure, de dir, escolta, és que amb Lewandowski, amb Rafinha, amb Dembélé... Si tu mires els noms, no està malament. Dius, escolta, fa patxó, que potser podem arribar a la Champions. Passa que, clar, les primeres de canvi t'han fotut fora.
La realitat t'ha fotut una hòstia molt bona. Vaja, llavors tu, bé, aquesta mínima esperança t'hi aferres, però en general no hi creus, que, no? Vull dir, tu creus que el Barça anirà a l'Europa League, no?
Jo crec que sí.
Val.
Però...
Te'n sigalarà l'Europa League a partir del febrer o no? Ara mateix ja sé que no. Ara mateix és molt dur.
Ostres, a mi això de jugar els dijous i contra equips el setè o el vuitè d'una lliga de...
Bueno, aquest any hi ha l'Arsenal, potser.
Bueno.
Hi ha el United.
Hi ha el United. Sí. No, sí. Hi ha equips que també...
Hi ha Mourinho, potser, amb la Roma, ja veurem si passa.
Sí, però hi ha il·lusió no fa.
No.
Tot i que és veritat, fins i tot l'any passat, quan hi havia aquella eliminatòria contra l'Eintracht de Frankfurt, al final tots pensàvem, bueno, pues mira, si guanyes l'Europa League...
Si guanyes estaves a semis, eh?
Per això, no està malament, al final... Som un equip, com deia, no? Un equip en construcció, i sí que és veritat que tot ha de servir per aconseguir el nivell que tots somiem, no? Però, aviam, a mi il·lusió no me'n fa. I és veritat que estaré enganxat el dimecres a RAC+1 a veure com va el Pilsen i si sona la flauta, no? Però al final jo també penso això, no? Hòstia, és que algun dia ha de canviar aquesta mala sort, no? Bé, portem molts anys.
Ah, és complicat, però en el món del futbol a vegades es donen coses perfectes. Mira ahir, River-Boca. Vull dir,
sí, exacte.
Va River guanya i li dona una Lliga a Boca. És
exacte.
Una cosa
què hagués passat aquí?
No, aquí és impensable, però si aquí l'any que lluitaven la Lliga Madrid i Atlético, tothom, els culers, volien que guanyés l'Atlético la Lliga.
Clar.
Aquella lliga que va guanyar
sí,
el Camp
sí,
Nou,
sí,
és això, exactament, sí. No. Bé, t'has quedat més content i més tranquil?
M'he quedat més content, sí. Jo destacaria unes quantes coses, de coses positives, que, en fi, els últims dies, el paper de Koundé, o sigui, crec que Koundé és un dels grans fitxatges, l'hem trobat molt a faltar i es nota, no? És a dir, com està jugant...
I de central, aquests dies,
sí, de central.
Bé, sí.
També, ara, a veure què passa amb el lateral dret, no? Qui juga contra el Bayern, perquè, clar, Sergi Roberto, avui s'ha confirmat, doncs, aquesta baixa per unes quantes setmanes i tornem a tenir aquest problema. Qui jugarà a lateral dret?
O Bellerín, o Koundé, i llavors t'inventes un altre central.
Bueno, poses a Eric i Marcos Alonso, potser, sí. No? Que també ho ha estat fent potser, bé, i poses a Valde lateral esquerra. Una altra cosa que també m'ha agradat d'aquests dos partits, que crec que ajuden una mica la confiança i aquest créixer com a grup del Barça, és Frenkie de Jong. Jo crec que ja està completament recuperat per la causa i és titularíssim ara mateix pel nivell que està exhibint.
Això d'ahir em va agradar a mi, aquest doble pivot.
A mi també em va agradar.
Em va agradar perquè li cobria les esquenes a Busquets, exacte. Però alhora iniciava l'acció, no?, amb aquelles conduccions, no sé.
Exacte, a mi també em va agradar.
Potser hem trobat per fi el lloc de De Jong, no, Toni?
Doncs mira, potser sí, és aquest doble pivot, no? Busquets potser no arriba tant i Frenkie que té més recorregut. Jo crec que pot ser un invent, entre cometes, i interessant. I després aquesta posició de Pedri, amb aquest extrem... A mi m'agrada, és que Pedri, aviam, té moltes... És que pot jugar del que vulgui.
Però ell va intervenir poc, jo crec que ell també s'ha de sentir còmode en aquesta posició si segueix jugant així, que ja veurem. Eh?
També crec que Pedri està molt cansat, eh? El veig molt cansat últimament. I no sé si és que té masses minuts o que abarca molt de camp, no? Perquè precisament com que jugava en 3, no sé, crec que potser li pot venir bé estar una mica més conjuntat i més acompanyat en aquesta línia de mitjos. Òbviament, Lewandowski ja no cal dir res.
Brutal.
També hem de veure, jo tinc ganes, que Lewandowski demostri en un gran partit que també pot fer gols, perquè ara aquesta potser podria ser l'única pega que li podem posar, no? Perquè va marcant molts gols contra l'Elx, contra...
No? El Cádiz
i tal, i ostres, dius, hòstia, molt bé, però potser jo vull veure contra el Bayern com ens ajuda a guanyar el partit, no?
El celebraria o no, el Camp Nou contra el Bayern?
Al Camp Nou suposo que sí, no? O què?
No sé.
O,
no.
Bueno,
sent un tio elegant, potser, després de 8 anys...
O potser no fa...
Jo tinc ganes de veure-ho. Que marqui...
Sí, no? Que marqui i ho veurem. Que marqui i ho veurem. Sí, i després Ferran Torres. Jo t'he de dir que jo sóc molt defensor de Ferran Torres. Ah. Potser ser dels únics en els últims temps. I m'he discutit molt amb, bé, amb el Joanjo, amb el Xavi... Bueno, hem tingut les nostres discussions. Jo sempre he defensat que Ferran Torres és un jugador que trobo que porta coses diferents. És a dir, és un jugador que és intens, que es mou molt bé, perquè tothom diu, és que falla molt. Ja, però és que quantes ocasions té Ferran Torres?
Sí, no, ja ha jugat molt poc, de titular, que un parell de partits.
La temporada passant va venir molt bé la seva incorporació. De fet, és quan hi ha una mica el canvi, no? Quan arriba Nou Bamellán, quan arriba Ferran Torres, quan arriba Adama Traoré, que, per cert, apunto aquí que hagués estat un bon lateral dret si l'haguessin reconvertit. Mm. Però Ferran Torres després ha agafat una dinàmica una mica dolenta, però crec que torna a ressorgir, no? Torna a treure el cap una altra vegada, i crec que és interessant i important pel Barça que no només hi hagin dues possibilitats, sinó que n'hi hagi moltes més, no?
De fet, porta dues jornades seguides marcant Bernabéu i ahir... Ah, no, pel Villarreal no marca, perquè hi ha hagut jornada intersemanal, però bé,
exacte. Sí, sí,
en tres jornades
sí,
ha marcat
sí,
gols en dos partits.
Ha marcat gols sí. I és important, i és una part... Bueno, és un jugador d'aquests que es mou bé i que aporta coses, i que jo crec que si millora en quant a confiança pot ser molt, molt útil pel Barça, és a dir, fins i tot per ser titular, eh? I ja hem vist que el substitut de Lewandowski, cada vegada més, és Ferran, vull dir que en aquesta posició de nou, vull dir, crec que és interessant, i sumar-lo al carro, crec que, en fi, ajuda, diguéssim, a construir aquest Barça una mica més sòlid.
Però una mica més d'optimisme respecte al dilluns passat.
Sí, una mica més, una mica més. Tot i que jo tampoc no vull passar-me, tampoc. Ja, no vull passar-me, la veritat.
Sí, perquè ja ens hem fotut alguna hòstia.
Clar, aleshores vas una mica contingut, no?, de dir, escolta, sí, però fins a cert punt, i anem a veure contra el Bayern, a veure, que s'ha de dir que a l'anada el Barça ja va mostrar una altra cara, no?
Va jugar molt bé.
Passa que al final és allò, no?, jugues molt bé i no acabes guanyant. I ara necessitem això, necessitem jugar bé, guanyar, i contra algun rival de mèrit, i bueno, un equip top com seria el Bayern de Múnich. Crec que seria un bon inici, no? O almenys reconnectar una altra vegada per tornar a començar.
Sí, i si queda eliminat de la Champions, com a mínim et quedarà un bon gust de boca, sí. I si no, com a mínim fes la feina que et toca a tu.
Exacte.
Després,
exacte.
Si el Pilsen fa el miracle...
Clar, doncs és que t'imagines que guanya el Pilsen i el Barça no fa la feina?
Clar, si el Barça empata, està fora, també.
Clar, aleshores sí que ens quedaríem ja encara més ensorrats.
Totalment.
Del que
estem. Molt bé, Toni. Alguna cosa més, o posem banda sonora a la reflexió d'avui?
No, deixa'm fer un apunt, perquè el primer dia que vam fer la secció en solitari, una anècdota.
Caviar. Vas portar caviar dels escacs. Sí.
Dels escacs, perquè clar, és que ara mateix és un dels grans col·laborats que hi ha en el món dels esports, i és els escacs, que hi ha un pollastre increïble, no? Vam explicar doncs, que Magnus Carlsen, que és el campió mundial, potser se'l considera el rei dels escacs, potser el millor jugador de la història, va denunciar, després de perdre la seva primera partida, després de 53 victòries consecutives, a un jugador que es deia Hans Niemann, que l'acusava de fer trampes, no? Es va aixecar i va dir, aquest noi ha fet trampes.
Allò de les boles al cul, que vibraven, exacte. Sí, sí, me'n recordo, aquesta història em va quedar gravada.
Exacte.
Sí.
Després, Magnus Carlsen va fer un altre comunicat, on el que deia és que no jugaria mai més contra Niemann perquè era un trampós. D'on venen aquestes sospites? Doncs no només, doncs que Niemann, en una vegada, en una entrevista que va fer, va reconèixer que havia fet trampes per partides a internet, d'entre els 12 i els 19 anys.
A chess.com, me'n recordo.
A chess.com, sí, exacte. Sí, sí. Doncs què va fer? Que chess.com, aleshores, van analitzar totes les partides que va fer Hans Niemann quan encara no li havien prohibit jugar en aquella plataforma, i van descobrir que havia mentit en més de 100 partides, que havia fet trampes en més de 100 partides. Però clar, aquí van treure a la llum dades interessants, com que, per exemple, hi ha 4 grans mestres que estan en els 100 millors del món que també havien detectat que havien fet trampes.
Per internet,
Per internet, sí, sí. Però aquí, clar, molts són tornejos, a vegades són tornejos que ja paguen,
sí,
que hi ha pasta.
Sí, sí, sí.
I vull dir que déu-n'hi-do.
Compte amb l'escacs.
Compte amb els escacs. Sí, sí, amb els escacs.
El doping.
Exacte.
Els escacs.
Què ha passat ara? Doncs que Hans Niemann havia mantingut un silenci, allò, sepulcral, no deia res davant d'aquesta polèmica, i pensava, escolta, l'està acusant tothom, s'hi va braonar a sobre d'aquest noi, i deia, escolta, i no diu res, no? Va participar en el US Open, va quedar setè. Un US Open, per cert, que es va disputar amb unes grans mesures de seguretat. Els hi passaven un escàner a tots els jugadors per evitar lo de les boles al cul.
Bueno, em sembla bé.
Sí, sí. I al final, davant, tenia una pressió brutal. El seu nom estava a tots els titulars del món dels escacs. I va quedar setè. No va perdre cap partida, malgrat la tensió i la pressió que li havien fotut a sobre. I un cop va acabar aquest US Open, sense perdre cap partida ni baixar cap, la seva puntuació, malgrat, com dèiem, tota aquesta pressió. Ara, la setmana passada, Hans Niemann va anunciar una demanda contra Magnus Carlsen. Li reclama més de 400 milions de dòlars per haver malmès i atemptat contra la seva honorabilitat. Per tant, ara començarà també un litigi judicial en què cadascuna d'aquestes persones que han acusat a Niemann de fer trampes potser han de passar pels jutjats dient quines proves es basaven i veurem si potser rasca alguna cosa, perquè s'ha de dir, Magnus Carlsen acaba de vendre tot el seu imperi, tot el seu conglomerat d'empreses que es dediquen al món dels escacs per internet, l'ha venut a chess.com per un preu de 80 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I ara, doncs, Hans Niemann, que
en reclama 400.
Per tant, que, en fi, embolica que fa fort no. I veurem com acaba tot això.
Nou capítol, eh?
Nou capítol. Vull dir, no, potser cada setmana podem anar portant un nou capítol d'aquest enrenou que hi ha al món dels escacs, que, clar, estem parlant, clar, és un joc que, en principi, a nivell personal, o sigui, les partides presencials no pot haver-hi, diguéssim, trampes, no?
És difícil.
O sembla estrany, a no ser que...
Faci servir alguns utensilis.
Exacte, però, clar, online... Clar, això ja és més complicat de
tractar. Que et controlin és més difícil, sí.
Però, clar...
Bé, m'agrada. Anem a veure com evoluciona, aquesta demanda de Niemann. Sí, sí. I música, va, Toni, quina música li poses?
Jo t'he dit abans que no era gaire optimista, però avui et porto una cançó que ens porta a vells temps... Quan el Barça encara guanyava coses, quan les coses anaven bé, i és allò que ens posem una mica nostàlgics i pensem, i si, no? I si ens encomanem d'aquell esperit que hi havia l'any 2009, l'any 2010, l'any 2011, i clar, hem de posar, doncs, el Viva la vida de Coldplay.
Home. Sí que porta records, sí. Pep Guardiola, Leo Messi, la Champions de Roma, l'Iniestazo...
Un equipàs.
6 de 6 aquell any... Sí. Buah,
clar, passada. I ara has de pensar, i si... No? I si, sí. I si passa, per si de cas?
I si passa... I si el Barça va a l'Europa League? Sí, són 2 i 6. Són 2 i 6, sí. Els anirem descobrint aquesta setmana.
No, home, no. Bueno, va, mira, és que ja m'estic animant.
No et vull fer enveja, però tinc entrades per anar al maig a veure'ls a l'Estadi Olímpic.
Ah, sí?
Als Coldplay, sí, sí.
Vas poder?
Sí, després de moltes hores de cua.
Sí, jo vaig fer 5 hores de cua i al final vaig arribar allà i no em quedava.
No sé, si me'n sobra, et trucaré.
Gràcies.
Toni, et llegim a La Vanguardia.
Vinga,
Toni Muñoz, avui a l'Això no té nom. Quins records avui, la banda sonora de l'Això no té nom del Toni Muñoz, aquest Viva la vida dels Coldplay. Ai, dimecres. A veure si hi ha miracle o no dimecres. Més enllà d'això, avui hi ha hagut sorteig de la Copa del Rei, canviem de competició. Joan Camí, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Anem a repassar com han quedat els emparellaments pels catalans.
Doncs mira, Rincón Espanyol, Quintanar del Rei Girona, Olot Llevant, Lleida Alavés, Manresa Pontevedra, Racing Rioja Nàstic de Tarragona i Mollerussa a Rayo Vallecano. Una primera ronda amb equip ja de primera, segona i primera i segona federació, eliminatòria, Aleix, a partit únic els dies 12 i 13 de novembre, 110 equips en total. En aquest sentit, i pel que fa a l'emparellament de l'Espanyol, recordem, contra el Rincón, l'equip andalús té marge fins divendres per adaptar el seu camp. Si no arriba a temps, l'eliminatòria es disputaria a la Rosaleda, de l'estadi del Màlaga.
Sí, perquè Rincón de la Victòria està molt a prop de Màlaga, no? Sí. Per tant, es podria jugar allà a la Rosaleda.
Allà al costat acostuma a passar en aquestes eliminatòries que els estadis, evidentment, doncs, no compleixen els requisits de la federació i molts d'ells han d'anar a altres estadis. En relació a l'Espanyol, no té relació amb la Copa, però és que és una notícia que hem pogut saber a RAC1, perquè l'Espanyol, tenint en compte la dinàmica que travessa la Lliga, ja està pensant en el mercat d'hivern. Un dels noms que hi ha sobre la taula és el de César Montes, central mexicà de 25 anys. L'Espanyol vol reprendre les negociacions per fitxar-lo. De fet, el club ja ho va intentar al mercat d'estiu. La idea és adquirir-lo en propietat. L'Espanyol aprofitarà l'estada de la selecció mexicana a Girona abans del Mundial. Disputarà Montilivi dos partits contra Iraq i Suècia, doncs aprofitaré aquesta estada per tancar definitivament l'operació. Què vol l'Espanyol? Tancar el jugador abans del Mundial, perquè
d'alguna manera, exacte,
no? podria fer negoci i a partir del mes de gener incorporar-lo ja a l'equip. Veurem la directiva de Monterrey, que és el club que té la propietat del futbolista, doncs si acaba acceptant. Tot fa indicar que sí, perquè més el jugador ja ha expressat per activa i per passiva que vol venir a Europa i vol jugar a l'Espanyol.
Molt bé, doncs aquesta és la notícia que us avança el Joan Camí sobre aquest interès de l'Espanyol per César Montes, de l'ex de Monterrey. De fet, ja el va voler durant l'estiu.
Correcte.
Sí, molt bé. I pendents demà, a veure si sabem això del Rincón de la Victòria, si l'Espanyol juga a la Rosaleda o no, demà, que és important, aquesta primera eliminatòria. Mira, un dels peixos grossos li ha tocat al Mollerussa, que el Mollerussa és un equip de primera catalana. El nostre lleidatà a la redacció és l'Oriol Jové. Hola, Jové.
Bona nit, Aleix.
Estan contents amb el Rayo Vallecano?
Doncs, a mitges, ara ho escoltarem. Per segon any consecutiu, el Mollerussa s'ha plantat a la primera ronda de la Copa del Rei després de superar l'eliminatòria prèvia. I per segon any consecutiu, doncs això, l'equip lleidatà portarà un primer a la capital del Pla d'Urgell. L'any passat va anar-hi el Getafe, que va acabar guanyant per 1-5, i aquest any els hi ha tocat el Rayo. Un any després tornaven a ser el bombo.
Y último conjunto procedente de la eliminatòria prèvia.
Mollerussa.
Aquí sortia la bola del Mollerussa i així vivien en el moment el vestidor de l'equip del Pla d'Urgell, esperant a veure quin rival de primera divisió els sortia del bombo. El Rayo Vallecano, sentíem aplaudiments, però, com et deia ara, l'entrenador del Mollerussa, Jordi Cortés, reconeix en declaracions a RAC1 que els hauria agradat potser un rival més potent.
Volíem un d'aquests cocos dels que està jugant a Europa, sí, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Sevilla, Real Societat, hi havia oportunitats bones, però, ja et dic, a poc a mesura que van passant les hores, estem donant valor a un rival que penso que portarà també molta gent, un rival que està des de la classificació, que està fent molt bé a la primera divisió.
Doncs Jordi Cortés, que per cert és el germà gran de Lluís Cortés, l'entrenador del Mollerussa, ens deia en directe que el tu diràs la setmana passada que el rival que ell volia era l'Atlètic Club, no ha tocat, però almenys sí que el consola una mica que l'entrenador del Rayo sigui una llegenda de l'Atlètic Club com Andoni Iraola, compartint en banda al municipal de Mollerussa. L'emparellament ha deixat dues anècdotes a la capital del Pla d'Urgell. Per començar, tu, Aleix, si fossis jugador del Mollerussa, a quin jugador del Rayo li demanaries la samarreta al final del partit?
Home, del Rayo Vallecano actual, a Falcao, no? És el més vistós com a futbolista.
Doncs t'haig de dir que t'hauries de barallar amb mig vestidor del Mollerussa, bueno, perquè tothom normal vol la de Falcao. Cortés ens ha explicat que avui han hagut de sortejar qui serà el jugador del Mollerussa que li demani la samarreta.
Sí. De fet, nosaltres, jo els hi deia avui, no, que hem fet com dos sortejos. Hem assistit al sorteig de l'eliminatòria al matí i després a la tarda, abans de l'entrenament, el sorteig era dins del vestidor per veure qui demanava quina samarreta, no? Sí que és veritat que la de Falcao és la més sol·licitada. Però bueno, també jugadors com Oscar Trejo, com Isi Pantón, jugadors clàssics, no? Com Diego López a la porteria, també, que han estat tants anys al Madrid, guanyant Champions. Bueno, són jugadors que sempre als nostres, no? Els més humils que som nosaltres, sempre ens fan molta gràcia.
Algú volia també la Disi Palazón, eh? Això enllaça amb la segona anècdota del dia i que serveix per contestar la pregunta de si el Mollerussa té alguna opció d'eliminar el Rayo. Saps quina era la broma aquesta nit a l'entrenament del Mollerussa?
No, malauradament no.
I si passem?
I si, eh?
I si donem la sorpresa?
Sí.
Això es deia avui a l'entrenament del Mollerussa.
A Mollerussa i a Barcelona també passa això. I si el Victoria Pilsen?
Ho has dit tu a l'entrada del programa?
Sí. Molt bé. Molta sort al Mollerussa i a tots els catalans. Això serà l'últim partit abans del Mundial, 12 i 13 de novembre. Ja n'anirem parlant. Gràcies, Oriol.
Bona nit.
Re. Recte final del Tu diràs d'avui. Volem parlar uns moments de la Volta Ciclista a Catalunya. Queden encara mesos perquè arrenqui una nova edició, la del 2023. Serà, com sempre, l'última setmana del mes de març, del 20 al 26 de març, per les carreteres del nostre país. Però la notícia és que ja s'ha fet públic tot el recorregut. Per tant, ciutadans de Catalunya, que diria aquell, estigueu atents perquè amb el director de la Volta repassarem per on anirà aquest any 2023 a l'edició de la Volta Ciclista a Catalunya. És el senyor Rubén Peris. Hola, director, què tal?
Què tal? Bona nit, molt bé.
Bona nit, bona nit. Ja me'n recordo que t'he de tutejar, eh? Sempre, cada any. Sí, sí. Cada any ho hem de fer així, Rubén. Ara ho dèiem, això, ciutadans de Catalunya, atents, no? Perquè ja, ja teniu recorregut totes les etapes fetes i, en primer lloc, una valoració. Estàs satisfet de com ha quedat el recorregut? Què hi haurà de diferent respecte a altres edicions? Què destacaries?
Bé, la veritat és que satisfet ho estic, ho estem molt, de com ha acabat el recorregut. La gran novetat d'aquest any és que hi haurà 3 etapes de muntanya. Normalment en feien 2. Aquest any en farem 3. I la volta serà una volta, jo crec, molt entretinguda, perquè hi haurà de tot. I, com deies tu, estiguem al tanto que ve una bona volta.
Sí, a veure, pas a pas, la primera etapa.
La primera etapa serà, com deies tu, la volta començarà el dia 20 de març, un dilluns, i la primera etapa serà Sant Feliu de Guíxols. Per segon any consecutiu, la gran sortida i la primera etapa sencera serà de Sant Feliu a Sant Feliu, però fent un recorregut diferent de l'any passat. El que sí que farem és fer una passada per la línia d'arribada, fer un bucle i tornar de nou a Sant Feliu amb una arribada que la veritat és preciosa, es veu el mar al fons, i bé, jo crec que és aquelles etapes que veurem un bon esprint.
Sí, l'etapa 2, dimarts 21 de març, aquesta és de les bones, eh?
Aquí comencen les hostilitats. La segona etapa, Mataró-Vallter. Mataró, l'any passat no va estar a la volta, no perquè ells no volguessin, sinó perquè no vam poder encaixar-ho. Aquest any torna amb sortida i serà una etapa on els escaladors començaran a treure el nas ja, perquè arribarem a Vallter Set Cases, a la vall de Camprodon, i aquí ja començarem a marcar diferències.
Sí, tant que sí. I després, anem a dimecres, tercera etapa, aquesta també per agafar-se fort.
Aquesta és per agafar-se fort. Olost, una població nova que s'estrena a la volta. Per primera vegada a la història de la volta sortirem d'Olost. I sense tenir temps d'haver descansat del dia abans, de l'etapa que arribarà a Vallter, tindrem una etapa d'alta muntanya, amb ports de molta entitat i amb un final clàssic a la Molina, i que de nou jo crec que seguirà fent diferències entre els favorits a la volta.
Arribarem a dijous, no?, la quarta etapa. Aquí permetrem que els ciclistes s'ho prenguin amb una mica de calma, si volen, no?
Bé, però al final l'hauran de pedalar. Vull dir, al final tindrem que anar de Llívia a Sabadell, a Llívia, que torna a ser sortida de l'etapa de la volta, i amb un final espectacular a l'Eix Macià de Sabadell, i també jo crec que veurem un gran sprint. Però és una etapa que seran d'uns 180 quilòmetres, i que al final s'haurà de pedalar.
Molta il·lusió que vingueu a la meva terra a acabar aquesta etapa el dia 23 de març, sabadellenques, apunteu-vos bé, 23 de març, final de la quarta etapa de la Volta Ciclista Catalunya a Sabadell. Anem cap al cap de setmana. Divendres, 24 de març, cinquena etapa. Què tindrem, Rubén?
Aquí tornem a tenir una etapa a les Terres de l'Ebre, amb sortida a Tortosa i arribada a l'Oport. L'Oport és un dels ports més durs de Catalunya. És de 8 quilòmetres i mig des del punt on comencem al port, però hi ha rampes d'hasta un 20%. I aquí sí que hi haurà, jo crec, que una bona trencadissa. I hem de recordar que només s'ha arribat en aquest port 3 vegades, i les 3 vegades hi ha hagut molta, molta batalla, perquè dic que és un port molt dur i molt maco de veure, perquè des de dalt es veu tot el delta de l'Ebre, totes les Terres de l'Ebre, i si fa un bon dia, que si esperem que sigui bo que faci un bon dia, valdrà la pena poder-hi pujar a veure des d'allà.
Tortosa a l'Oport, això divendres, i arribarem al cap de setmana per tancar la volta. La penúltima etapa, la número 6, d'on sortirà i on acabarà? A veure.
Martorell-Molins de Rei. Martorell no hi anàvem des de l'any 94, i a Molins de Rei debuta com a ciutat final d'etapa, I jo crec que és d'aquelles etapes que en dissabte, amb Molins de Rei, una ciutat molt ciclista, fàcil d'accedir dels aficionats, jo crec que serà un final d'etapa. De nou, crec que serà l'esprint. Quan dic l'esprint és d'aquelles coses que al final els corredors són els que ho fan difícil, dur o no, eh? Però jo crec que serà un esprint. Serà un esprint molt maco perquè és una recta molt llarga i que jo crec que hi haurà molta afició i que valdrà la pena que vinguin a veure-ho.
I tornarem a tancar-ho el diumenge 26 de març, això sí, a Barcelona, no? Un clàssic.
A Barcelona, però no oblidem que fem les 6 pujades al castell i que els escaladors aquí encara tenen alguna cosa a dir. O sigui que jo crec que serà una... podem tenir la volta oberta fins l'últim dia. Sí. Jo crec sincerament que ha sortit una volta espectacular, una volta en finals d'etapa per tots els gustos i que ho passarem bé, amb una paraula.
I tant que sí. Ja anirem parlant del cartell, que en queden encara molts mesos, però avui amb el director Rubén Peris volíem comentar aquest recorregut, que ja és oficial i que tindrem mesos per anar repassant fins al mes de març. Evidentment, RAC1 un any més es volcarà amb la Volta Ciclista a Catalunya l'última setmana del mes de març. N'anem parlant, Rubén, felicitats pel recorregut i molta sort en aquests mesos que queden.
Moltíssimes gràcies, bona nit.
Final feliç.
I com sempre, tancarem els dilluns aquí al Tu Diràs amb el final feliç del David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
Què tal?
Bona nit. A veure, què ens portes avui?
Que ha passat alguna cosa?
Què vol dir?
Que m'he trobat un senyor serrant al cap d'un cavall.
No,
entris. Vaja.
No entris.
M'han preguntat...
No entris, he volgut fer una broma i no era una broma molt assenyada, però ja està.
Que sàpigues que t'estan esperant a baix i molt bona pinta no tenen.
Corramos un estúpido velo, que deia un amic meu.
Correcte.
Va, quina història?
Mira, avui et porto la història, que és una història que encara no té final. És a dir, no se sap si és feliç, si no és feliç, perquè és una història que és molt muntanya russa i pel que veig no saps mai si apostar que acabarà bé o que acabarà malament. És d'un atleta que es diu Lubo Manyonga, que és sud-africà, té 33 anys i és saltador de llargada. I és un tio que té una vida, el que deia, de pujades molt amunt i de baixades molt avall. És criat en un barri de Ciutat del Cap, un barri molt conflictiu que es diu Mbekweni, que és un lloc xungo per créixer, i ell, de fet, va créixer com un noi pobre i enganxat amb una addicció molt greu al TIC. El TIC és un cristall d'amfetamina molt barato, molt popular a Sud-àfrica, i que té enganxats a moltíssims sud-africans, sobretot xavals. És a dir, és...
És addictiu, no?, a més a més, pel que dius, no?
És una hòstia al cervell, se't menja les neurones i... O sigui, no és... Evidentment, cap droga és bona, però aquesta és especialment agressiva i, a més, sent tan barato com és molt accessible, etcètera. Vull dir, clar, tu et trobes que ets un xaval, que creixes en un barri xungo i que, a més, tens una addicció greu al TIC. Què passa? Passa que ell tenia unes qualitats físiques excepcionals i tot i estar flirtejant permanentment amb el TIC, doncs es va lleure una carrera més que respectable en el salt de llargada, fins al punt de que va arribar a ser campió del món júnior, però va donar positiu 2 vegades i, sent campió del món júnior amb 20 anys, el van suspendre 2 anys. I ell anava pel pedregar absolutament fins que va conèixer a un exesportista, un senyor que es diu John McGrath, que era remer i en aquell moment era kickboxer, que es va convertir en la seva crossa i li va dir, mira, diu, tens 2 opcions. Diu, o explotes les capacitats que tens i et converteixes en un mite de l'atletisme, o moriràs abans dels 30 de sobredosi. Diu, no tens cap altra sortida. I cony, el tio li va fer cas... i es va deixar el TIC i es va enxufar a saco amb l'atletisme. Tant a saco que va ser plata olímpica a Rio el 2016 i campió del món el 2017. És a dir, estem parlant d'un tio supertop, amb una marca gens...
Menyspreable, no?
Menyspreable, de 8,65, que és un marcot.
Déu-n'hi-do, o sigui, sí.
És un marcot que et permet optar absolutament a tot.
A Rio estic veient que fa 8,37 per aconseguir el subcampionat olímpic.
Que no està mal, que no està mal. Si tenim en compte, a més, que el salt de llargada és una prova amb regressió. Vull dir que va tenir el seu pic amb Powell, el Carl Lewis, amb el Pedroso, però que ha anat de baixada en els últims anys. N'hi ha tres o quatre proves d'aquest tipus. Però bueno, 8,65 és una cosa molt seriosa. El Mundial de Doha el 2019 va ser quart, però l'any 2020, perdoneu, va tenir una sotregada personal que el va fer trontollar. Va morir la seva mare i què va fer ell? Doncs va dir, hòstia, això m'ha ensorrat, deixo l'atletisme i torno al TIC. I el tio, des del 2020, el que va fer, el primer que va fer és borrar tots els seus rastres, és a dir, no té adreça de correu electrònic, no té una adreça física real, no té, gràcies, no té xarxes socials, és que m'han portat una aigua.
Li hem donat una aigua al David Llorenç, pobre, que
pugui deixar. Vaig una mica enganyat.
Sí, beu una mica d'aigua, si vols.
No, és que... no té xarxes socials, no té mànager, és a dir, que el tio va borrar el seu rastre i va desaparèixer en els suburbis de Ciutat del Cap.
Estic llegint també que, com que va tornar al consum de les drogues després de la mort de la seva mare, com expliques, l'any 2021 es nega a anar a tres controls antidopatge,
correcte.
No?
Correcte. Ara mateix està sancionat 2 anys perquè durant 3 controls antidopatge no el van localitzar per poder anar a fer-se els controls.
Per això dels rastres, no?, que va voler desaparèixer, no?
Que és evident, clar, que si estàs enganxat al TIC, o sigui, s'hagués presentat i que és una positiva.
Clar, clar, clar.
Vull dir que és lo comido por lo servido. Però sí, és veritat, ara està sancionat 2 anys, cosa que complirà d'aquí 2, quan en tingui 33, ara en té 31... Però el curiós del cas és que el tio que havia borrat tot el seu rastre i tal, va haver-hi un equip de periodistes de la BBC britànica que es va emparrar en trobar-lo. I amb una feina que va durar mesos, finalment el van localitzar després d'anar preguntant pel carrer a Sud-àfrica, en els llocs més xungus del barri aquest de Ciutat del Cap, etcètera, etcètera. I li van fer una entrevista i és bastant esfereïdora. El tio explica que, efectivament, el fet de morir la seva mare el va destruir, i diu que va tornar a les drogues perquè tenia molt de dolor i que quan està drogat no sent dolor. I diu que, bueno, que ha fet del pitjor, que ha robat, que ha arribat a fer qualsevol delicte que se't pugui ocórrer. Però diu que el tio està molt destruït perquè quan va pel carrer, ell és un personatge molt popular, vull dir, és un tio que ha sigut campió del món i subcampió olímpic. I a Sud-àfrica els nens el reconeixien pel carrer, tot i drogat com anava, i li preguntaven que si el tornarien a veure saltar per la televisió. Clar, tot això li ha fet replantejar-se moltes coses i, tot i que ell admet que és un drogadicte i que necessita ajuda, va fer propòsit d'esmena i ara vol tornar. El que passa és que ell no podrà competir fins d'aquí 2 anys i el camí és molt llarg i molt dur i aquesta edat encara més. Yeah. Dius, aviam, no té final? No, pinta no. Bé, tampoc.
Tampoc, però potser serà feliç. Mira, estic llegint un extracte d'aquesta entrevista que l'ha fet la BBC. Mm. Déu-n'hi-do el treball d'investigació de trobar aquest tio enmig dels carrers de Sud-àfrica.
Sí, sí,
no?
Xapó, encara hi ha gent que fa treballs d'investigació.
Diu, he hecho algunas cosas como hacen los yonkis. He atracado, he robado coches, he entrado en casas para comprar TIC. Era como un matón, en cierto modo, por cómo me perdí por culpa de las drogas. Me alegro de que Dios estuviera conmigo y me alegro de que todavía estoy vivo. I diu que vol sortir-se'n ara, no?
Correcte, però estarà 2 anys sense poder competir a nivell internacional, a nivell local tampoc. Vull dir que 2 anys es poden fer molt llargs en aquesta situació. Ja veurem com acaba.
Déu-n'hi-do la història de Lugo Banyonga, aquest atleta sud-africà. Molt bé, David, et llegim a Mundo Deportivo. Una abraçada, gràcies.
RAC 1.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorza entre vinyes, visita cellers, tasten els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la Denominació d'Origen Costers del Segre i Wine in Moderation.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a rac1.cat.
Abans de tancar el Tu diràs, entrarem un moment a Sportium.es, per exemple, sobre la jornada Champions d'aquest dimarts. La victòria del Maccabi Haifa al camp del Paris Saint-Germain es paga a 23 euros per euro apostat a Sportium.es. O la victòria de la Juventus al camp del Benfica es paga a 3,70 euros per euro apostat, entre d'altres. O si busquem la del City, la victòria del City al camp del Dortmund, a 1,60 euros. És molt favorit el Manchester City. Però si guanya el Dortmund, a 5 euros per euro apostat es paga a Sportium.es, la casa d'apostes més gran del país. Recorda que podràs pagar amb Bizum i que les teves apostes guanyadores les podràs cobrar en efectiu en qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen.
És el moment de fer la teva aposta a Sportium.es, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Sportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Sportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
I abans de marxar, com sempre, repassa les portades amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol.
Hola, bona nit, Aleix. Doncs bé, Mundo Deportivo obre amb el titular Estrelles, fent referència a aquesta segona gala de futbol femení que ha fet el propi diari, amb una imatge amb diverses futbolistes, entre elles Alexia Putellas, que lidera aquesta imatge. Per part d'esport, Dembélé és el protagonista amb el titular Dembélé explota, però en el bon sentit, i és que porta un any sense lesionar-se, i aquesta connexió que està tenint amb Xavi, que ha apostat per ell, doncs és molt bona i està molt implicat, i el seu rendiment últimament doncs ho afirma. L'esportiu també destaca Ousmane Dembélé com el principal protagonista i obre amb extrem d'extrems. Ousmane, com dèiem, no, ha trobat el millor protector en Xavi Hernández, que assumeix el cara o creu amb aquest futbolista francès. Que en la imatge de la portada de l'esportiu obre els braços i els extén. Per part dels diaris de Madrid, el Marca, el titular és Alas para Asensio, és el gran protagonista, fent referència a aquest partit que juga el Madrid demà a les 9, al camp del Leipzig, on segurament Marco Asensio serà titular. Ho ha dit Ancelotti en roda de premsa, que...